Bona tarda, són les dues. La pandèmia s'estabilitza, però les dades no milloraran en 15 dies.
Notícies migdia. Pere Gallifa.
El Biocoms calcula que a partir d'avui els casos de coronavirus podrien començar a baixar, però diuen que la davallada serà molt lenta, com a mínim durant les dues pròximes setmanes. Ho explica l'investigador Daniel López Codina al Cafè de la Ràdio.
És probable que comencem a veure una disminució lenta des d'avui mateix, per dir-ho així. Això és el que esperem, eh? En qualsevol cas, el que ens diuen els propers 15 dies, aquesta baixada no serà molt important. No veurem una caiguda ràpida com es veuen en altres entorns, encara.
Des de l'Hospital de Sabadell fan uns càlculs semblants i no esperen que aquesta setmana hi hagi una millora notable en el nombre d'ingressats. Aquesta setmana exhumaran el cos de la presumpta nena robada a l'Hospital de Sabadell als anys 90. En funció dels resultats, la família podria presentar una demanda penal. El COP Sant Fèlix estrena una unitat de trànsit, de manera que les persones que vulguin transitar ja n'hauran d'anar fins a Barcelona. I en cultura, l'artista Oriol Enguany clou l'exposició a Gran Berenar, al Museu d'Art, però obre Visita Puntual, un canal de comunicació per a artistes a Instagram. Us ampliem aquestes i altres notícies en els pròxims 15 minuts amb el Toni González al control tècnic.
Notícies migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
Passen dos minuts de les dues, repassem l'estat del trànsit. Molta tranquil·litat ara mateix a la xarxa viària metropolitana. Només destacar circulació amb retencions a la ronda de dalt per anar cap al nus del Llobregat arran d'una avaria que obliga a tallar un carril durant un quilòmetre. I a l'AP7, entre el Papiol i Martorell, circulació lenta en els dos sentits. Pel que fa al transport públic, ens ho explica la Judit Cabrera. Bona tarda.
Bona tarda, des del Centre d'Informació Transmet. Doncs hores d'ara podem parlar de normalitat a tota la xarxa del transport públic de l'àrea de Barcelona, no destacant alteracions significatives. I de moment això és tot des del Transmet. Bona tarda.
La notícia del dia.
El Biocoms no preveu que hi hagi una davallada significativa dels casos de coronavirus en les pròximes dues setmanes. L'investigador del grup de recerca de l'UPC, Daniel López Codina, calcula que a partir d'avui podrien començar a millorar les dades, però que serà un procés molt lent. López Codina ha estat entrevistat al Cafè de la Ràdio. Què més ens ha dit? Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Codina també ha explicat que els pacients ingressats a l'UCI s'han estabilitzat i que no haurien d'augmentar en els pròxims dies. Unes dades optimistes, però que no permeten relaxar les mesures des del seu punt de vista.
En aquests moments, on tenim les UCIs amb 500 llits ocupats, on tenim més de 2.500 casos hospitalitzats, on tenim un nombre de morts setmanals molt elevat, no s'escau encara rebaixar les mesures. Cal, com a mínim, mantenir les mesures de restricció entre interaccions actuals. I caldria que la gent sigués conscient que cal fer un esforç per evitar el màxim de contactes, que realment estem molt amunt.
Codina també ha explicat que el percentatge de positius que hi ha entre els alumnes és molt menor que en altres franges, el que demostra que se'ls fan moltes més proves que la resta de la població. Per això es detecten tants casos en aquesta franja d'edat.
I la doctora Marta Navarro, directora de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Sabadell, també creu que les dades no milloraran encara aquesta setmana.
En què estem en un moment en què encara anem en augment dels casos de coronavirus. Les RTs, tot i que hem anat baixant una miqueta des de fa, no, si comparem amb les dades que teníem de finals de desembre, però encara estem per sobre de 1, estem al voltant de 1,20, 1,16, amb la qual cosa vol dir que encara doncs, estem en una fase expansiva. I això s'ha vist impactat directament en l'assistència hospitalària.
Actualment, al Taulí té gairebé 200 pacients ingressats per coronavirus i d'aquests 25 són a l'UCI. Pel que fa a les dades de la ciutat, el risc de rebrot torna a ser de rècord, amb 7.400 punts. La incidència dels últims 14 dies és de 6.300 casos per cada 100.000 habitants. En l'última setmana, el 3,4% dels sabadellencs s'han infectat. La velocitat de contagi és de l'1,16.
Notícies migdia. 15 minuts d'informació.
Demà dimarts s'espera fer l'exhumació del cadàver de la presumpta nena robada a la clínica del Nen Jesús, actualment assumida pel Parc Taulí. Les seves restes estan enterrades al cementiri de Sabadell. Pau Durà, bona tarda.
Bona tarda. L'obertura de la tomba s'ha endarrerit per un canvi en la titularitat, però en canvi no serà necessària la intervenció judicial de moment, ja que es tracta d'una exhumació pacífica. La mare Carmen Navarro no hi podrà ser present, ja que viu a Sevilla. La tasca recau en el seu advocat, Fernando Osuna, qui ha confirmat al programa El Cafè de la Ràdio que es farà aquesta setmana.
Nosotros estamos a espera de que el cementerio nos acuerde el día para proceder a la exhumación. Allí iremos con un médico. Abriremos la tumba, ya tenemos todos los permisos, solamente falta que se señale el día y la hora, que podría ser mañana martes o en esta semana seguro.
L'anàlisi de les mostres biològiques pot durar entre una setmana i 10 dies. Si es confirmen les sospites de la família, l'advocat posarà en marxa la maquinària penal i considera que l'Hospital de Sabadell podria tenir una responsabilitat civil en el cas. La clínica del Nen Jesús, on la Carmen va donar llum, va ser assumida pel Taulí. A partir d'aquí començaran a buscar la noia que la mare va identificar per televisió com a filla seva.
I les persones trans de Sabadell ja no hauran d'anar a Barcelona per iniciar el seu procés. El COAP Sant Fèlix ha creat la unitat de trànsit de l'àrea metropolitana nord, que preveu atendre unes 550 persones en procés de trànsit a la zona.
La nova unitat, situada a la quarta planta del COAP Sant Fèlix, està formada per un equip multidisciplinari. L'objectiu és fer un acompanyament des de totes les vessants. El coordinador de Cal Enredos, Roberto Piqueras, considera una molt bona notícia comptar amb aquest servei.
Ha sigut una bona notícia, més que res, perquè fins ara, ja sigui des de Cal Enredos, totes les derivacions que havíem de fer s'havia de fer cap a Barcelona. Llavors, descentralitzar aquest servei facilita molt l'accés a persones que no tenen aquest accés a Barcelona o altres zones de la perifèria del Vallès.
Es pot accedir a la nova unitat de trànsit per derivació del metge de família, acudint al servei d'atenció a la salut sexual i reproductiva o enviant una demanda per correu electrònic.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
La unitat d'emergències de la Creu Roja tornarà a sortir aquesta nit per abastir les persones sense llar de Sabadell en el marc de prealerta de l'operació Fred. L'operatiu en marxa des del 14 de gener passat ha atès 180 persones d'aquest col·lectiu en 230 intervencions fins la nit de dissabte.
De moment, la fase d'alerta només s'ha activat un cop, divendres a la nit. Va ser quan la Creu Roja va estrenar el nou alberg nocturn en un local cedit per casa al carrer Concepció. En total, 7 persones van fer ús d'aquest servei, la meitat de la seva capacitat. El coordinador de Creu Roja, David Jové, atribueix aquesta baixa ocupació a un doble factor.
Quan un dispositiu d'emergència, com pot ser aquest, s'obre amb una franja horària que s'activa i alhora has de bellugar molta gent per explicar-los, per apropar-te amb ells i dir-los que cobrireu a tal lloc efectivament és un factor que pot ser una dificultat a l'hora que aquestes persones es puguin apropar, no? Però alhora també, en moltes ocasions, i així també en algun cas ho verbalitzen, que per una nit a vegades prefereixen no perdre el lloc que tenen afincat la resta de nits de l'any, no?
El nou alberg té servei d'àpats, rober i dutxes.
El comitè d'Oxfam Intermón a Sabadell celebra aquest any el seu 20è aniversari. Tot i que la pandèmia ha impedit que es faci el tradicional concert, l'organització segueix amb el seu repte de lluitar contra la fam arreu del món. Jordi Deig, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Aquest repte és global, però també se centra en tres indrets molt concrets. D'una banda, Síria i Benín, on s'aporten diners perquè les famílies puguin comprar els aliments bàsics, i d'altra banda, la República Centreafricana, on es donen llavors i productes per a poder produir. Francesc Vives, d'Oxfam Intermón, explica com es pot col·laborar amb declaracions al Cafè de la Ràdio.
Pues tenim, en primer lloc, una web, com l'any passat, en la qual la gent que vol participar pues, entra en aquesta web i fa les seves aportacions, o sigui, com si anés al concert. O sigui, l'any passat dèiem, el concert ets tu, i aquest any continuant ser el concert ets tu, és a dir, definitiva, tothom pot continuar col·laborant.
La recollida de fons continuarà oberta més enllà del mes de febrer, que era quan habitualment tancava, per així intentar recaptar més diners. També, si la Covid ho permet, es duran a terme diverses activitats.
Notícies migdia. De dilluns a divendres, a partir de les 2.
La immersió lingüística no funciona. Així ho creuen des de la Plataforma per la Llengua, perquè els percentatges de domini del català són cada cop més baixos i l'apropen a llindar, diuen, del perill d'extinció.
Després que els tribunals fixessin el termini de 2 mesos per executar la sentència que obliga a fer el 25% de les classes en castellà, la vicepresidenta de la Plataforma per la Llengua, Mireia Plana, diu al programa El Cafè de la Ràdio que és un fet provat que la immersió no funciona.
Nosaltres ja insistíem fa molt de temps que la immersió és una qüestió que no acaba de funcionar. La prova és que molts nois i noies que han passat per la immersió en aquests moments no saben parlar català. Per tant, no solament no cal més castellà, sinó que el que cal és més català, perquè és evident que si hi ha una llengua que quan s'acaba l'escolarització no coneixen, és el català.
Plana assegura que la immersió no és real i en aquest sentit alerta del nou projecte d'immersió al Departament d'Educació, a qui també demana de no deixar caure tota la responsabilitat sobre les espatlles dels mestres. Per la plataforma és important que els estudiants trobin referents lingüístics a internet o als videojocs i l'entorn d'oci. Per part seva, engeguen la campanya No t'excusis per enfortir el català en la comunitat educativa.
Sortim de la ciutat, Artur Mas ha deixat clar que no formarà part de la marca que impulsa Àngel Chacón, Centrem, ni de cap altre partit.
En una entrevista a La Vanguardia, l'expresident de la Generalitat ha explicat que vol allunyar-se dels partits i subratllar cada vegada més el seu perfil institucional.
I el Departament d'Empresa i Treball obre una nova línia d'ajuts directes per l'oci nocturn.
Les subvencions, que seran d'entre 15.000 i fins a 120.000 euros, es podran demanar a partir de demà, dimarts, a les 9 del matí, a través del canal Empresa.
I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha reiterat a l'OTAN i a la Comissió Europea la seva aposta pel diàleg, diu, per resoldre la crisi entre Rússia i Ucraïna.
Segons fonts de la Moncloa, Sánchez ha conversat aquest diumenge amb el secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a qui també ha transmès la seva confiança en la diplomàcia i el compromís d'Espanya amb l'Aliança Atlàntica i la seguretat d'Europa.
I tornem a Sabadell, obrim pàgina cultural, perquè un grup d'artistes de la ciutat ha creat Visita Puntual, un nou canal de comunicació per promoure l'art a la ciutat. De moment el conformen 7 artistes, però el projecte està obert a créixer.
Visita Puntual és de moment un perfil d'Instagram i té com objectiu difondre la cultura que es fa a Sabadell, així com cartografiar-la. Tot plegat és el colofó de les mostres El Gran Dinar i El Gran Berenar, impulsades per Oriol enguany.
Importantíssim, doncs, la il·lusió de fer les coses que sigui possible i de poder amplificar-ho, de fer-ho més gran. Clar que sí, la xarxa també, el perfil que hem creat també, la difusió, les connexions entre institucions i entre espais públics, i entre barris, i entre districtes, entre persones, al final. Sí, espero que sí, que tot es pugui ser tan gran i tan ampli com abarqui la ciutat de Sabadell.
El Gran Berenar s'ha tancat aquest cap de setmana al Museu d'Art amb un àpat que incluïa obres i menjar. L'acte va plegar dissabte a la tarda a 30 de persones.
El temps.
I abans de marxar, la previsió meteorològica amb la Carme Farnell. Bon dia.
Bon dia. La temperatura ja s'ha anat recuperant durant aquestes últimes hores. A hores d'ara ja tenim valors que es mouen entre els 11 i 13 graus a bona part del litoral i fins i tot cap al litoral sud ja tenim una temperatura de 14 graus. Poc més pujarà durant aquestes properes hores, ho podrà fer lleugerament, i serà aquí, cap al litoral, on mantindrem aquestes temperatures més suaus. Cap a l'interior, a hores d'ara, encara mantenim aquests valors baixos de 7 i 8 graus, sí que pot pujar un parell de graus més, però en qualsevol cas l'ambient o la sensació continuarà sent de fred. Tot i això, continuem parlant de domini del sol, amb alguns intervals de núvols en punts del litoral, i de cara a aquest vespre continuaran anant a més, guanyaran extensió, i durant aquesta propera nit es formaran fins i tot algunes boirines o puntualment algun banc de boira. De cara a demà, al matí, continuarem parlant d'un ambient fred. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Trenta segons per arribar a un quart de tres. Fins aquí al Notícies Migdia. Podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, radiosabadell.fm, o a les nostres xarxes socials. Més informació als butlletins a partir de les 4 i al Notícies Vespre a partir de les 7. Que vagi bé, adeu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.